El protagonista. Una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Salutacions, benvinguts a una nova edició del protagonista de Ràdio Cel. Ja sabeu, el programa que arriba els dimarts a aquesta casa per repassar doncs, aquelles persones que estan d'actualitat i són protagonistes. Per tant, el que fem ara mateix, sense més dilacions, és conèixer el protagonista del dia.
Jacint Verdaguer i Santaló va néixer el 1845 i morir el 1902, escriptor romàntic i figura cabdal de la Renaixença. Està considerat el fundador de la literatura catalana moderna. En la seva obra, traduïda a diversos idiomes europeus, destaquen l'Atlàntida, Canigó i En defensa pròpia. L'extensa i rica obra de Verdaguer l'han convertit en l'escriptor més destacat de tot el segle XIX i, sens dubte, un dels clàssics catalans de tots els temps. La pel·lícula L'enigma Verdaguer, que TV3 va estrenar aquest 11 de setembre, vol acostar als espectadors la figura d'un poeta que, tot i ser un dels més rellevants de les lletres catalanes i espanyoles, és encara un gran desconegut per al gran públic. L'encarregat de posar-se a la pell de la icona literària és Ernest Villegas, actor que comparteix amb el poeta la comarca de naixement, Osona. Villegas l'hem vist a sèries de TV3 com ara Nit i dia, El cor de la ciutat o Infidels. Al teatre, possiblement, us en recordeu d'ell per Comte Arnau, al TNC, el 2011, o bé un obús, El cor, dirigida per Oriol Brogi. Ara Ernest Villegas és Jacint Verdaguer i el protagonista de Ràdio Estel.
El protagonista d'avui és...
Doncs sí, Ernest Villegas, què tal?
Molt bé.
Com estàs? Jo ara estava parlant amb l'Ernest i amb el Joan també i dic que em fa cosa veure'l. Perquè just ara fa res, uns dies, l'hem pogut veure a TV3 fent de Jacint Verdaguer, m'ho sent cinto.
Ai, sí. Sí, sí.
I és que impressiona. Sí. Tu et vas impressionar? O sigui, què vas sentir quan et van... proposar de fer de mossèn Cinto.
Home, si arribo venint la sotaneta, potser sí que hauries dit ostres,
no,
què
no,
passa,
no? Llavors ja...
No, la sotaneta està penjada. No, bueno, sempre hi ha allò que ho veus tot i que mirar-se costa. És una cosa estranya, però mirar-se costa. I sempre quan un segon passe, un tercer passe, ja comences a, potser, a disfrutar-ho. Sí, jo amb el dia de l'estrena, amb tanta gent, al Palauet de la Música, sí que tens com una mena de sensació d'una miqueta més de pressió, però el dia del passe per la tele em vaig mirar amb una copeta de vi, llavors et relaxes una mica.
I quan et van proposar fer de mossèn Cinto, què vas pensar? Que és el primer que et va venir al cap?
Home, d'entrada em va fer molta il·lusió per aquests links que dèiem, no? Perquè inevitablement ets de la comarca d'Osona i Verdaguer el tenim com molt present, però sí que és veritat el que comentàveu abans, no? Que a la presentació del personatge, no? D'aquest gran personatge, d'aquest personatge per mi inabastable, absolutament inabastable, perquè és algú que tothom pot conèixer molt la seva obra, tothom el té al cap, tothom... sap, òbviament, qui era, però ningú sabia ni com era, ni com era massa la seva vida, no? Òbviament, hi ha molta gent que sí. Llavors, jo crec que aquesta pel·li és un petit homenatge del que podria, o un petit apropament del que podria ser la figura de mossèn Cinto i la seva vida.
Perquè és que el director d'Enigma Verdaguer, Lluís Maria Güell, només va tenir al cap el teu nom.
Sí, jo a mi em va trucar un dia que estava a la platja tranquil·lament amb la family i dic, ostres, el Güell. I quan em deixen el nom, dius, caramba, dic, vinga. I això jo ho sabia uns 6 o 7 mesos abans. I llavors, òbviament, hi ha molt encaje de bolillos, no?, de les teles, és una doble producció, Televisió Espanyola, TV3, em diuen Altv, llavors havien de queixar moltes coses, però bé, diguem que el nom de Verdaguer ja m'anava ressonant per allà, no? A mi em fa especial il·lusió, no?, rodar Folgueroles a Vic, a la Gleva, no? Els meus pares es van casar a la Gleva, no sé, entrar a l'habitació de Verdaguer, allò va ser un moment de... Uf, aquí passen moltes coses, no? Hi havia com uns àngels voltant per allà. Sí, ha sigut tot molt especial.
Ets home de llegir crítiques?
Jo crec que ens les trobem una miqueta. Depèn de què faig, no ho llegeixo. Per exemple, quan estava fent L'obús al cor, que estava 80 minutets sol allà, home, jo detectava, el teatre estava ple cada dia, detectava que algú estava anant bé, detectava, que és el que... Ara et responc la pregunta, però m'allargo. Detectava que allò estava agradant, jo crec que és més per sensació. Vivim en un món molt ràpid, no? On jo crec que fem una feina que... tothom, la llibertat d'expressió per sobre de tot, però clar, tot va tan ràpid i a Twitter, a Facebook, tothom pot dir la seva opinió, llavors va, treure's una miqueta, jo crec que està bé. Per què ho deies, perdó?
No ho deia perquè, clar, de moment és la pel·lícula més vista a TV3, pel que portem d'any, aquest enigma a Verdaguer, i Mònica Planes, del diari Ara, destacava que l'elecció d'Ernest Villegas com a Jacint Verdaguer és excel·lent. Villegas aconsegueix l'equilibri perfecte amb el vessant més, més contingut del personatge i alhora el tarannà sensible i seductor.
Doncs em sembla meravellós que la Mònica Planes hagi dit això. Moltes gràcies des d'aquí.
I escolta, has aconseguit esbrinar el perquè de l'enigma Verdaguer?
Jo crec que l'enigma poden ser moltes coses, no? Ell, no? Jo crec que li passava pel cap a aquest home que... Com funcionava, no ho sé, d'on li sortia tot aquesta gran obra que molta d'ella m'ha quedat a sobre la taula i que algun dia tornaré a revisar. Que és, jo crec, mira, l'elogi de molts companys és que m'han dit ostres, tinc ganes d'agafar l'Atlàntida, tinc ganes d'agafar la defensa pròpia, no? Que és molt interessant i que, uah, és una bocada... Bueno, una bocada molt bèstia de mossèn Cinto, el Canigó, no? Que jo el Canigó, per exemple, el tinc a prop, som molt amics amb mestre nostre senyor Lluís Soler, que ningú diu com ell, i vaig anar a l'església de Folgueroles en un acte, i em va convidar el Lluís, i clar, el Canigó, que són 4.500 versos, el Lluís en sap 1.200, i quedes, perdoneu-me l'expressió, quedes cagat, no? I t'apropa Verdaguer des d'un lloc molt, molt íntim, molt, molt, molt planer. La figura d'ell, no sé, és un autèntic enigma i espero que ho continuï sent durant molts anys.
Enigma Verdaguer, homenatge a l'home darrere del mite?
Estem parlant de la pel·li, eh? Jo crec que és la intenció del Güell. Ell deia, això que dèiem, no? Clar, pots entrar a fer moltes coses i tant de bo d'aquí uns anys, o potser no d'aquí tants anys, però que es faci una altra producció, per exemple, i es parli molt de la seva obra, no? O es faci un documental molt extens per poder parlar de la seva obra, no? La intenció de Lluís Maria Güell era aquesta, era intentar, crec, del Güell i del David Plana, guionistes i tota la gent que hi havia darrere que es planteja el projecte, jo crec que és intentar entrar una miqueta en els dubtes del personatge, de quines són les coses que... les decisions que va prenent a la vida que el porten a defensar moltíssim aquest instint que tenia, no? Que és un instint de jo he d'anar per aquí, jo he de creure en això i aniré a fons. Aquesta és la cosa que me n'emporto jo, aquest instint tan animal, aquesta brutalitat, no? D'aquest home. Crec que volia anar per aquí, al Güell, ensenyar una mica la personeta, no? Què ens passa, no? Clar, jo veig la peli i, òbviament, una peli, allò que dèiem, no? Una pel·lícula de 100 minuts, ostres, sembla que la vida amb els marquesos de Comillas hagin estat 3 mesos, però si va estar, si no recordo malament, uns 14 anys. És un rato, no? Hi ha prou temps com per arruïnar-lo, que és el que va fer, per dir-ho d'alguna manera, no? Amb aquesta voluntat d'anar un palet més enllà, no? D'ajudar els pobres, d'ajudar els necessitats. Això el va apropar, no només això, òbviament, però això el va apropar al poble. És a dir, la gent deia els seus versos, coneixia els seus versos, no només aquí, a Espanya, no només a Catalunya, a Espanya. No sé, 200.000 persones al dia del seu enterro, és d'una rellevància brutal.
Que tu començaves, ara estaves parlant, no?, d'aquesta perseverança de Verdaguer, que potser és el que més et va sorprendre a l'hora de preparar el personatge? Hi ha alguna cosa més que diguis?
No, no, era això. Hi ha moltes coses de guió que també te les vas trobant, i llavors jo bàsicament agafo de la mà el Lluís Maria, el Güell, i vinga, tira, i t'escolto molt i et crec molt, és molt bona persona i crec moltíssim a tothom que m'envolta i em proposa coses boniques. Però jo crec que a la pel·li ell es va trobant, no, la posició del Cullell, per exemple, no, aquest seu gran amic, que és algú que té més voluntat de fer carrera, no, més al costat del bisbe Morgades, i en canvi ell... Hi havia una frase molt insignificant del guió del David, que és insignificant, però per mi no ho és gens, no? I és són aquelles petites coses que trobes que penses, clar, la frase és, jo vull viure, vull viatjar, vull escriure. Volia anar un palet més enllà d'aquest món petit que pot ser quedar-se a Folgueroles, a la parròquia, amb els feligresos que hi ha allà, i ja ho tenim, llestos, no? I ell estava clar que en algun moment de la seva vida s'enamora, en el cas de la pel·li és de la Roser, i aquest desengany amb una mare molt devota, no? Aquest desengany, els estudis no anaven bé, d'alguna manera la seva mare, ell està condicionat per la mort d'aquest segon seu germà, de sis germans és el segon, ell és el tercer, i la mort del segon, que és el que li toca una mica fer la carrera de mossèn, se la troba ell, perquè és així, perquè les coses eren així. I jo crec que és algú rebel de naturalesa, que és algú que és... no, o sigui, jo estimo, però per què no puc fer-ho tot? Per què no puc fer-ho tot és molt bonic, no? Per què no puc fer-ho tot? No sé, potser m'equivocaré, però per què no puc fer-ho tot, no?
Avui estem parlant amb Ernest Villegas, és el protagonista d'aquesta gran pel·lícula que va estrenar fa uns dies TV3, L'Enigma Verdaguer, que hem de dir que és una aproximació biografica, però que vosaltres heu fet així, no?, amb un relat ficcionat, i que per intentar, doncs, que sigui ben atractiu de cara a l'espectador.
Sí, sí, està clar que és el que dèiem abans, que la figura i la seva vida i la seva obra és tan inabastable que no òbviament no hi cap, no? Jo crec que el David Plana assenyeix amb un guió, una estructura, en un arc que per intentar tocar una mica aquests 57 anys de vida de mossèn Cinto, no? Des d'aquesta Folgueroles, anant al seminari amb els seus amics, aquests primers versos a la Font del Desmai, passant per primera vegada és cap allà, perquè sí, el primer bateig, aquest petit o aquest gran enfrontament amb el bisbe Morgades, no? Aquesta rebel·lió contra l'Església i contra, no? I posar un dubte a tot, no? I acabant de la seva mort. És impossible. Vull dir que l'arc és molt, molt, molt ampli com per deixar-se, no coses, no, moltíssimes, no? Clar, és a dir, ells decideixen tocar poc l'obra, no? Fer una petita ressenya, però òbviament dir que és el menys interessant, que és el menys interessant, no l'obra, és el menys interessant que pots percebre la pel·lícula. És a dir, ostres, per abarcar la seva obra ens faria falta això que dèiem, no? Una sèrie de 5 temporades i 15 capítols per temporada per intentar aproximar-t'hi una miqueta més, no? El Lluís tenia claríssim que ell volia remarcar que és a partir de la vida, de la biografia de Verdaguer.
Tu que l'has viscut dins, que l'has portat dins, a mossèn Cinto, tu que l'has vist més, capellà o poeta?
Hòstia, aquesta pregunta és bona, eh? Jo l'he vist més poeta. Perquè... òbviament, el que jo entenc que feia la pel·li... És difícil, parlar d'això, les coses que has fet a vegades. Jo veia que els seus dubtes, o nosaltres jugàvem que els seus dubtes el permetien fer escriure, i veiem molt l'home, no? I l'home, òbviament, és capellà, però a mi m'apropa a ell, no? Aquests preceptes de Sant Francesc, no? D'humilitat, de devoció a la Verge Maria, d'ajuda als necessitats. Penses... jo em sento prou humil i intento ajudar qui tinc més a la vora, que li faci falta, i penso que hi ha algú que està... I m'apropa més a l'home que no al capellà, a mi, en el meu sentit d'entendre les coses. I a l'hora de defensar-lo, jo crec que l'he defensat des d'aquí. Sí que està clar que l'última prova de vestuari que jo vaig voler fer Bueno, òbviament anava de bracet de l'Anna Güell, una figurinista excelsa, però vam anar provant cosetes, i quan entrava a vestuari sempre veia la sotana penjada allà. I la sotana va ser l'últim, l'última cosa que vaig voler provar. I realment, aquí, és per intentar respondre la pregunta i poder copsar bé aquesta dualitat del que va passar, que jo crec que m'apropo a l'home, o vull apropar-me a l'home, el que he intentat defensar jo és l'home, i en canvi la sotana era motiu d'introspecció total, era motiu de pau, era motiu de tancament en mi mateix, que és una cosa que he experimentat, i clar, anava tot el dia amb la sotana, i unes sotanes precioses, i no n'havia portat mai. I llavors, ja des d'aquest respecte, a mi és una cosa que a mi m'impressionava a mi mateix, que deies, hòstia, uau, però més enllà de la broma inicial, que és aquesta, no? Perquè dius, ei, no he portat mai una sotana, no? Uau, m'apareixia alguna cosa molt més enllà de mi, està clar.
Ara, tocant la figura de Verdaguer, em venia al cap una pregunta, i també em venia al cap Don Quixot amb Cervantes, per exemple. Segur que com a home de teatre has tocat grans clàssics del món de la literatura. No sé si els grans clàssics, precisament, fan que es conegui més l'obra i s'oblidin més del personatge.
No ho sé, jo crec que a vegades jo entenc com un gran clàssic, un clàssic que perdura els dubtes d'un protagonista de qualsevol peça clàssica, és que 200 anys després igual els revisem i dius, ostres, és que això ho tenim a la cantonada de casa, no? Jo crec que el gran clàssic, els dubtes d'això, de la figura representativa, segurament, no? Un rei Lear, amb aquesta estructura tan ferotge que l'envolta les seves filles, no? De cop i volta dius, està posat al pa de cada dia. Agafes qualsevol peça de Valle Inclán i et diu, estamos en un país de chorizos y mangantes. Dius, doncs mira, ja ho tens a la cantonada, això. Vull dir que estem aquí, no ho sé, no, dic Valle Inclán, però ja no ha vingut el Max Estrella i penses, hòstia, és que Luces de Bohemia podríem fer demà. No, jo no sé què dir-te. Jo crec que quan veus una peça clàssica i una peça clàssica, si te l'apropen, és igual, que te la muntin com vulguin, te la poden muntar d'una manera molt, molt, molt clàssica, o li poden donar una volta i fer-ne una versió, però crec que tirar del clàssic, jo crec que sempre ens fa entendre millor com a societat, no? I culturalment on estem i on hem estat.
Si tornem a mossèn Cinto,
sí.
Ernest, tu creus que li feia... És més, hi ha una part d'un fragment de la pel·lícula que el gran amic Jaume Colell, no?, li pregunta i li qüestiona que li feia com por a arribar a ser el que havia de ser, no? Si aquesta por d'arribar tan lluny al que la vida li podia portar, tu creus que ell tenia realment por de ser qui era?
No ho sé, jo crec que el Jaume li diu des de... Li diu donant-li la mà, no?, intentant acompanyant-lo, dient-li, escriu, sigues valent, aboca tot això que tens, no? Hi ha una admiració profunda del Jaume, no?, del Collell. El Güell sempre ens deia, és una mica com... És aquesta relació així, molt per sobre, ens ho deia, és com un Mozart Salieri, no? És com admirar tant l'altre i dir, escriu, tio, no? Perquè llavors jo crec que aquesta relació es va distorsionant, no?, a partir del que dèiem abans, no?, perquè Collell va més agafat amb la voluntat de fer carrera, de seguir una estructura, no?, i aquí és on realment es posen d'acord, però jo crec que el Collell admirava moltíssim la brutalitat de la bèstia, de dir, tira endavant amb això, escriu, és a dir, no deixis de lluitar per aquelles coses que tens ganes de lluitar. Jo crec que en un moment, no?, tots ens ha passat a la vida, no?, i que si tenim fills penses, ostres, vull que realment la meva peque estigui envoltada de gent que li aporti una visió del món tan àmplia que pugui volar i que voli molt lluny i que s'equivoqui, perquè quan ens equivoquem ens esperonem per fer-ho millor, no? Jo crec que era una brutalitat de tio, i que jo crec que ni ell mateix va saber gestionar aquesta aquesta, no sé, aquesta manera d'entendre el món que el feia passar per davant de qualsevol cosa, crec.
I com et vas documentar? Com vas arribar a ser?
Això és un locurón, perquè
com
quan,
ho vas
tu,
fer,
quan
això?
Et diuen això, és que tu pots llegir tot i tu pots mirar tot i llegeixes biografies i te'n llegeixes una i dius, ostres, aquesta no hi ha informació, no el següent, et pots tornar com loco, tens... Bueno, molt a partir de biografies, ja el Lluís em va passar molt material. Llavors sí que és veritat que arriba un moment que després de subratllar, marcar, això, inevitablement hi ha un guió.
Clar.
I llavors aquest guió es desdobla, vull dir, hi ha un guió en català i hi ha un guió en castellà, que suposo que ho tens ben apuntadet per parlar-ne, que això és el locurón màxim. Clar. I llavors tu veus aquells dos tutxats.
Em sembla que has dit que és una divina bestiesa, no?
És una divina bestiesa, sí, perquè llavors ho explico millor. Però que em refereixo que tu pots documentar-te fins que arriba un moment que dius... m'he de cenyir a la veritat que hi ha aquí, puc tenir molta informació, però que molta igual no et serveix per fer allò, per defensar allò. I tu vas veient aquells dos tutxets a casa que hi ha versions, i dius, hòstia, havia començat a estudiar, però espera't un moment. I bueno, això va ser una cosa, però clar, sí que et documentes i, clar, comences a llegir l'Atlàntida i dius... Estic a la meitat, s'ha quedat allà, perquè dius que... Ja no... Em va passar que arribava un moment que no tenia temps físic per dir, no, és que estic fent això. Estava assajant els matins la sèrie, estava a punt d'estrenar La reina de la bellesa del Linnane. Llavors era, tio, de 9 a 4 de la tarda aquí, i de 4 a 9 estic assajant l'altre. Llavors intentava... No, però clar, llavors passa això, que quan t'has de posar a treballar, home, documentar-te i empapar-te de tot i vols conèixer i no ho sé, a vegades em fot com molta por, no? Perquè tu penses, uf, jo què puc dir d'aquesta persona? Jo conec el que conec. Molta gent em diu, tu coneixies algú de Verdaguer? Dic, home, com tu, no? Suposo que més enllà de que era un poeta i l'obra que té, que la pots tenir igual la tens a casa, que dius, ostres, mira, tinc el Canigo i tinc l'Atlàntida i sempre han sigut aquells dos llibres que, no sé, potser algun dia me'l llegiré.
Clar.
I que estava el bitllet de 500 pessetes i ja està, però a partir d'allà hi ha moltes coses, hi ha el museu a Vallvidrera, hi ha el museu a Folgueroles, que potser és un museu més rural, entendre la casa, com es funcionava, però això, tot això et pots documentar, llavors si t'acaba servint per la pel·li o no...
Fem una cosa.
Quina?
T'has triat una cançó que ve al pèl.
Quina?
Torno a ser jo.
Home, brutal.
Va, els escoltem.
Sisplau.
A la fi tornaré a mi. Només l'ànima sap tot el que patim. Porto un temps que no sé on vaig. M'he buscat per recordar-me qui era abans. He d'acceptar que les coses van canviant. I encara em queden moments per ser feliç. Ja no espero, ja no espero, ja no ploro.
tanquis els ulls en el teu respirar sincer. No podré...
El protagonista, amb Mercè Raga.
Doncs sí, estem el protagonista de Ràdio Estel, amb Ernest Villegas, que últimament de ben segur que us sonarà perquè ha estat al capdavant d'aquesta gran pel·lícula, L'enigma Verdaguer, a TV3, l'11 de setembre, que es va estrenar amb un gran, gran èxit. Ara em venia al cap doncs, aquesta font del desmai i moltes vegades, bé, t'he escoltat en alguna entrevista, sobretot amb Un obús del cor, no?, dirigida per Oriol Brogi, que comentaves que t'al·lucinava molt la reacció del públic, no? Sí. Què pensava la gent, com reaccionava la gent. D'alguna manera també, què senties tu quan recitaves en la pel·lícula, no?, fent de mossèn Cinto, aquests poemes davant de la font del desmai. Oh. És bastant similar l'experiència com a actor i com a mossèn Cinto en aquest punt?
Bueno, allà hi ha molta gent a davant que et mira. Les responsabilitats són unes altres. Jo crec que no té res a veure, i alhora és una mica el mateix joc. No té res a veure, m'explico.
Sí.
És perquè l'obús al cor eren 80 minutets sol i
monòleg.
No sentia ningú, i vinga, tira, no? I aquí era un petit punt de partida, quatre versos, una mica per ensenyar aquells inicis de mossèn Cinto, la font del desmai, quan es trobaven, i que recitava i que no recitava molt bé, i com anar fent una mica l'evolució. També van voler jugar una miqueta això, algú ell deia, no, està bé, una mica així com amb dubtes, has escrit unes coses, no?, i les dius, i era una mica com ho jugaven, i era una jam session, no?, de poetes. Però sí, bueno, clar, és el mateix, sí.
Abans ho comentàvem, ara comentarem aquesta divina bestialitat que deies, algú així, no?, el fet d'haver de rodar la pel·lícula,
sí.
Aquest rodatge, de fer-ho en català i en castellà.
Sí.
Totes les seqüències...
Sí, no, clar, és un locurón, però...
Dues que passa pel·lícules,
que... Sí, són dues pel·lis, totalment, tu ho has dit, són dues pel·lis. El que sí que passa, que jo crec que aquesta cosa que t'espanta tant, que d'entrada dius, ostres, vinga, com ho farem, això, no? Les naturaleses de la llengua són absolutament diferents, o diferents, i dius, vinga, fem una seqüència en català, bona, saltem i anem al castellà, no? Era un moment que vam dir, ei, necessitem 3 minuts, encara que haguem de tornar a fer el mateix, no només t'has de posar allò a la boca, sinó que ha de passar per algun altre cos, no? Per intentar transmetre alguna cosa. Llavors, amb el Güell sí que vam fer com alguns assajos ja de provar la locura, no? De vinga, anem al català, anem al castellà. Òbviament, bueno, havies de mirar que no et fallés cap coma, perquè el guió canviava alguna coseta, però va acabar sent una cosa molt plaent, perquè et passa que, o jo vaig dir, que crec que és millor això, que després de la pel·li, no?, la pel·li en català, tancar-te, doncs, no ho sé, 15 dies en un estudi i fer el doblatge, no?, perquè no dic que no es pugui fer, però els que diguem que no hem tocat tant el doblatge, doblar-te tu mateix,
sí.
A vegades és senzill, no? Però sí que en un estudi jo crec que la temperatura no és la mateixa temperatura del set. Llavors, jo prefereixo haver fet el català i el castellà i vinga. Vull dir que no va sent tan bèstia, eh?
No. Ho vam fer bé, eh? I tot i així, clar, Vicent Sánchez també comentava en la presentació de la pel·lícula que va ser una aposta arriscada, eh? Perquè des de feia 5 anys o més que es batallava per tirar endavant aquest projecte, que en un principi havia de ser una minissèrie, no? I al final, doncs, es va optar...
Bueno, estem aquí.
Això és important.
Aquesta és la realitat del país, també, que aixecar projectes costa molt... La cultura està com està. Digues, fer una pel·li, que se m'escapa més, però amb el teatre, aixecar un projecte de teatre, avui en dia costa dignificar la feina, costa dignificar els sous i és difícil.
I creus que era un deure de les televisions públiques que la figura de mossèn
Cinto
arribés,
sí,
no?
Sí, jo crec que sí. A mi realment m'hagués encantat que hagués estat molt més ampli, que estem parlant d'això, no?, de tenir molts més recursos per no explicar una batalleta, sinó que explicar una guerra amb tots els ets i uts, no? Bueno, no estem aquí, no hem de deixar de lluitar perquè hi hagi apostes arriscades i perquè es confiï des de la televisió pública, des de coproduccions, des de les productores en fer això, projectes arriscats i amb ganes d'explicar coses i aixecar projectes i poder-los ensenyar. Jo crec que era necessari, no sé si és el més digne, el que s'ha fet o no s'ha fet, a mi m'agrada, és el meu, però jo crec que, com a mínim, la figura es mereixia això, com a mínim, com tantes d'altres, que hi ha.
Ara fem un gir, totalment, perquè volem també saber més coses de tu com a actor.
Ai.
Ja està, ara deixem a mossèn Cinto una estoneta.
Vale.
I clar, bé, primera pregunta que jo he llegit i m'he documentat també, i clar, el primer que ve és què li passa a l'Ernest Villegas quan talla la gespa?
Però què està passant?
Què
està passant? Perquè jo crec que és la tercera vegada que m'ho demanen. No, jo visc en una masieta a la comarca. Barcelona me l'estimo molt i la necessito molt. Per tant, pujo i baixo cada dia i tinc la sensació que la meva ànima està més tranquil·la quan està sola o envoltada de la gent que m'estimo, no? La parella, els fills. I tinc un tros, hi ha un tros de terra que compartim amb uns amics i que ens agrada molt cuidar i tallar herba, doncs...
Et fa desconnectar?
Sí, em fa, no ho sé, és la meva ioga, és el meu pilates, és el meu... I tallo herba, tallo molta herba.
I escolta, això que dius...
I estudio, i aprofito per estudiar, és molt bèstia això.
Ah, sí?
Això.
Tallant,
sí? Perquè pots estudiar...
Per repassar els textos,
i llavors, vinga, talles herba i t'ho vas dient tot i sembles un boig allà parlant sol.
I què significa, què comporta per tu això de fer, ara que comentaves els amics, fer un arròs amb els amics?
Home... Això és essencial a la vida, és l'arròs en si és molt interessant. El fet més important és compartir. Aquest és el tema. Jo crec que bueno, tinc la sort d'haver trobat un espai que és el meu espai, que és a prop del meu poble, la meva família, tot, no? Però que és un espai on hi ha una petita comunitat de dues cases de pagès i compartim molts amics i és l'acte de compartir, digues.
Perquè tu ets de xerrar.
Jo no parlo gaire, jo estic parlant molt aquí perquè, escolta, estic fent una entrevista amb tu perquè tu em fas unes preguntetes i ho foto xerrar molta estona. Sí, no, però ens agrada molt xerrar i ens agrada compartir. No sé, tinc la sort de viure en un espai de molt amor, de compartir, de molta xerrera, de molta... intensitat en tots els sentits, de discutir, de fer festes amb els amics, de compartir.
I escolta, amb el treball, com a treball d'actor, diguéssim, amb els personatges, què fas? Els cuides, els protegeixes, després els guardes? Tens algun ritual amb la teva manera de treballar?
No, hi ha gent que diu, quin és el personatge aquell que vols fer, que voldries fer? Dic, el proper, el que ve ara. Aquest és el que ve ara, és el que tinc més ganes de fer. A mi em passa que clar, quan entres... depèn de quin lloc, amb quins personatges i depèn de què expliques i depèn de què fas, hosti, sempre hi ha un trosset que queda allà a algun lloc, res molt existencialista, sí. Ni res, però per exemple amb l'obús al cor em va passar, jo crec que el que explicava era com prou bèstia com perquè em toqués a mi, toqués el de la fila número 2, el de la 15 i el de la 23, i llavors doncs el wahab el tinc allà guardadet en un lloc com tants altres,
Mm-hmm. Perquè, clar, realment has fet de Comte Arnau, que
Comte
era
Arnau, sí.
El personatge de llegenda més important de Catalunya. Ara, mossèn Cinto Verdaguer, una de les figures literàries més importants de casa nostra.
El Manelic, també.
Que el Manelic també et
rebaixa. M'estic encasillant.
Clar.
No, home, és molt... Jo crec que és un
orgull,
molt,
no?
Sí, estic superorgullós. Jo crec que he tingut molta sort a la vida que m'hagin passat aquestes coses. No sé ben bé què representa quan t'ho diuen, però quan t'ho proposen penses, ei, jo vull fer-ho. És això, jo crec que és el més important. Jo crec que la nostra feina, i dius, ei, jo això vull fer-ho. Uh-huh. A mi això em fa trempar, no ho sé, és detectiva, és... Ostres, no, què vol dir fer de mossèn Cintos? No en tinc ni idea, no ho sé. No sé el que he fet, està allà i és. Què vol dir fer de Manelic? Vinga, anem a jugar tot això, no? Jo crec que és un luxe, que mira, he tingut la sort que l'he pogut fer jo.
Se'ns acaba ja gairebé el
Ai.
Temps.
Ai, catxis.
Una cosa molt, molt important, jo crec, destacada de la peli, l'Enigma Verdaguer, és això que comentàvem ara mentre estàvem escoltant els Oques Grasses, que és el fet de la importància, no?, que la gent miri aquesta pel·lícula, perquè d'alguna manera et fa llegir Verdaguer.
Bueno, mira, una de les coses que m'ha arribat, no?, que és el que dèiem abans, que quan lligaves això, crítiques i què opina la gent...
Sí.
No sé, estem la sort que podem opinar de moltes maneres diferents i això també ens fa... ens fa eixamplar una mica la mirada. Però una de les coses boniques és aquesta, que molta gent diu, ostres, realment tinc ganes d'agafar el Canigó, tinc ganes d'agafar l'Atlàntida, o no, en defensa pròpia, o no sé, llegir-me una biografia d'aquest home per saber una miqueta més qui era. Si ha passat això, només si ha passat això, jo crec que ja ha valgut la pena.
I què t'emportes tu, de mossèn Cinto?
Jo el seu instint. L'instint per no deixar de lluitar per les coses que crec que valen la pena i per les coses que tinc ganes de fer a la vida i deixar de lluitar pels meus i confiar que a vegades les coses poden anar molt malament, com li va passar a ell, però que a vegades quan estàs a baix de tot no saps per què, només ens queda tirar amunt, no? I a ell li va passar una miqueta.
Perquè ell també, després de veure la pel·li, hi ha hagut persones que han comentat, no?, que el veien com un personatge orgullós d'altres venidors. Tu creus que era així?
Sí, tossut.
Tossut, molt tossut,
sí,
no?
Mira, hi ha una, això de tossut,
l'Emília, no?, ho destaca.
Clar, orgullós, que vanitós, no ho sé, jo, aquesta cosa tossuda, no?, de defensar una mica les coses com ell creia que havien de ser, jo crec que sí. Jo crec que sí. Ostres, vanitós, no sé què et pot passar, no?, que et diguin que ets el millor poeta del país i que t'ho creguis una mica, collons. Escolta, clar que t'ho pots creure una miqueta. Si diuen que ets el millor poeta del país, doncs potser sí, però fins aquí, eh? No ho sé, no he anat tant allà.
I sobretot la capacitat, potser, de comunicar, no?, que tenia, d'alguna manera. Clara Segura, que feia d'Emília, no?, ho comento. Em sembla que ho va comentar en una entrevista, que diu que va ser una veu capaç de comunicar tant a altres esferes, a altres esferes,
és
com també
arribar
al poble, clar, que és el més important,
és això,
no?
És meravellós.
I sobretot,
no?,
en el moment de l'enterrament.
Sí. Però tocar aquest target, no?, que de cop i volta, no?, la Maria Cristina, la reina, que digui, ostres, vull que vinguis a Madrid, jo necessito això, no? I que crec que en certes esferes de la societat, no?, com passa amb els Comillas, no?, tenir-lo a casa, és a dir, aquest és el capellà de la família, òbviament la família li va donar molt, no?, amb els seus viatges, i va acabar d'escriure l'Atlàntida, vull dir, com agraïment està allà, però era com tenir una figurassa a casa, no?, que dius, hosti, tinc el Messi. Messi, volta per aquí, jo et deixo fer una mica tot el que tu vulguis perquè ets el Messi, no? I llavors aquesta cosa de presència, crec, magnètica del personatge que, no?, que amb la Clara n'havíem parlat d'això, deia, bueno, clar, hi ha una cosa d'aquest, un senyor, imagina't un senyor d'aquest dient un dels seus versos, mirant-te a la cara, i podies quedar cagat, perdó per l'expressió, eh? Però crec que hi havia molt d'això en ell.
Amb quin text et quedes de mossèn Cinto? Per part del teu guió, eh? Com a actor, hi ha algun, quin és el text que et ve al cap ara? Hi ha alguna part, un fragment del text,
sí,
que li tinguis especial estimació,
bueno,
carinyo?
Hi ha el començament del, no?, el començament de l'Atlàntida, que és com, per mi, és a dir, res, aquells versos, per mi va ser com, uah, d'on te metes, no? És, doncs, venga, no? Però jo crec que jo tinc ganes de tornar a agafar el Canigó. Amb calma, jo tinc ganes. L'Ernest té ganes de seure allò que parlàvem de la copeta de vi.
Sí.
No falti, i el Canigó, i a veure què passa. I, per cert, ja dic des d'aquí que si teniu l'oportunitat d'anar a sentir a Déu Nostre Senyor Lluís Soler com recita el Canigó, sisplau, feu-se aquest regalasso.
Doncs nosaltres convidem a tothom a que torni a veure la pel·lícula, si és que encara no l'han vist, Anima Verdaguer, TV3, que va ser, bueno, una estrena increïble l'11 de setembre, i que nosaltres hem tingut la gran sort de poder comptar amb Ernest Villegas, que és l'actor,
doncs,
que ha fet de mossèn Cinto, Jacint Verdaguer, i dir-vos que marxem, però fem amb una cançó que també ens has triat, ben bé, que, què fem? Marxem cap a Galway o...
Anem a Galway.
Sí? Anem a Galway? Per què?
Anem a Galway, doncs, perquè comencem la gira de la Reina de la Bellesa de Linen, dirigida per Julio Manrique, així que Galway go.
Doncs vinga, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ha estat un plaer.
Gràcies. Well, I took a stroll on the old long walk of a day, I met a little girl and we stopped to talk of a fine soft day, and I ask you, friend, what's a fella to do? Cause her hair was black and her eyes were blue, and I knew
was all alone, with a broken heart and a ticket home. And I ask you now, tell me what would you do if her hair was black and her eyes were blue? You see, I travel around, I've been on